Girona, capital de província i de comarca. La travessen quatre rius, el Ter, el Galligants, el Güell i l'Unyà, que fa línia divisòria natural entre el nucli antic i la ciutat nova, i on es troben les acolorides cases del riu o el conegut pont de les Peixateries. També es delimita per l'anomenat Passeig de la Muralla. De Girona, cal destacar l'antic barri jueu, els banys àrabs i la catedral, d'una grandíssima nau única, que és la més ampla del món en estil gòtic. No t'ho perdràs, veritat? Sit there and look at the deserted lakes and I'd sing. And every once in a while I'd sing a song for you that would rise above the mountains and the stars and the sea. And if I wanted it to, it would lead you back to me.
Elles van amb camper.
Acostem-nos cap a Girona i ens dirigim cap a l'oficina de turisme. Parlarem amb Mariana Padilla. Bon dia.
Bon dia, com esteu?
Doncs si venim a Girona, per on podem començar a conèixer aquesta capital de província?
Doncs mira, des de l'oficina de turisme us recomanaríem començar la visita per la Rambla, tot el que és la zona amb més ebullició de comerços i de restauració. I, òbviament, no podeu deixar de visitar el que és el Call, el barri jueu, on te trobareu el Museu d'Història dels Jueus, el Museu d'Història de la Ciutat i carrerons i carreronets amb encant que no podeu deixar de fer-li fotos i de visitar.
Sens dubte, una part de Girona que cal passar. Per arribar aquí, segurament passem, hem de creuar el riu Unyà, una altra
Exacte.
Bona zona també per visitar.
Sí, de fet, els ponts són els ponts més característics i més fotografiats de la ciutat, sobretot el Pont Eiffel, també conegut com el Pont de les Peixateries Velles i el Pont Vermell, o el Pont de Ferro, inclús, té mil noms, i és una de les zones més boniques on sempre trobes doncs, persones i famílies fent-se fotos amb el contrast dels colors i de la llum de la ciutat amb les cases del riu Unyà.
Ja que ens has anomenat un dels museus de la ciutat, en trobem d'altres?
Sí, de fet, és una ciutat amb molta oferta cultural. També tenim a la zona del centre històric, també trobaríem el Museu d'Art i el Museu d'Arqueologia, així com la catedral, els banys àrabs i la Basílica de Sant Feliu. I llavors a la part nova, que seria creuant un dels ponts que hem comentat, com seria el Pont Eiffel, trobarem el Museu del Cinema, que aquest, per exemple, és ideal pels més petits de casa, perquè és el dels més interactius i que ofereix més colors i més dinamisme perquè ells puguin interactuar.
Doncs de segur que parlarem també amb ells. Una altra part que enamora de Girona, i potser sobretot li dona aquest nom de Girona m'enamora, és el patrimoni.
Exacte. De fet, tenim unes muralles envejables. De fet, es poden recórrer de punta a punta. Són uns 2 quilòmetres on des de cada racó podeu descobrir unes vistes magnífiques de la ciutat. De fet, hi ha dues torres, una que és la Torre Gironella i l'altra la Torre de Sant Domènec, que des d'aquests punts més alts podeu contemplar les vistes de la catedral i de Sant Fèlix, inclús les muntanyes i els Pirineus. És un dels llocs més emblemàtics i que també més visitat i més fotografiat pels visitants.
Aquesta vall de Sant Daniel, que per cert segur que tenim alguna ruta per arribar-nos-hi.
Sí, de fet, mira, just per la zona de darrere de la muralla, que trobem el passeig arqueològic, els jardins de la Francesa i els jardins dels Alemanys, seguint més cap avall en direcció al riu, trobaríem la ruta que ens dirigeix cap a Sant Daniel. De fet, és un espai ple de natura, un espai on poder tornar a respirar més aire pur, i és un dels llocs que durant ara amb la pandèmia doncs, ha estat dels més visitats, per això, no? Per buscar un espai doncs, per anar a caminar, per anar a relaxar-te i descobreixes racons i raconets d'un barri totalment annex a la ciutat on, on gaudir amb tranquil·litat dels paisatges.
I a més, no és l'única zona on poder caminar a Girona.
No, de fet, seguint per aquí per Sant Daniel, tenim diverses rutes. De fet, tenim la muntanya de Laó, que és una altra ruta que es pot fer alternativa a la vall de Sant Daniel, i llavors hi ha el castell de Sant Miquel. El castell de Sant Miquel sí que seria potser la ruta que fa més pujadeta pels amants de les passejades, del trekking i d'anar a caminar, però la veritat és que les tres rutes són molt accessibles, de fet són aptes per tots per totes les edats i per tots els públics, i ofereixen, ja et dic, paisatges brutals. De fet, des del castell de Sant Miquel, si trobeu un dia que està sense núvols i amb solet, es veuen inclús les Illes Medes, vull dir que és fantàstic, i està a tan sols 5 minuts del centre de la ciutat.
Doncs una bona proposta per compaginar en aquesta visita a Girona, que no es queda aquí perquè Girona també té molt més a descobrir del que hem parlat.
Exacte, de fet a nivell gastronòmic, per exemple, tenim una oferta molt diversa, molt de qualitat. Tenim, per exemple, la zona de la plaça Independència, on podeu trobar restaurants de tot tipus i aptes per totes les butxaques. Després tenim la plaça del Vi, que també hi ha restaurants que ara s'han obert nous, que dinamitzen molt el diferent tipus de gastronomia que podeu tastar, tant de cuina catalana, cuines del món, més tradicional, més moderna, més creativa, i inclús en altres zones del centre històric, en el Call i a la zona de l'Eixample. Vull dir que tenim una molt bona oferta gastronòmica per gaudir de la ciutat en tots els sentits.
I a més, repeteixo, no es queda aquí perquè tenim encara l'església de Sant Nicolau, la de Sant Feliu, la catedral.
Sí, la veritat és que, per exemple, la catedral, ara cal remarcar que han renovat el museu del Tresor de la Catedral, on és molt conegut perquè, bueno, hi ha el Tapís de la Creació, que és una obra superbonica que cal visitar si veniu a la ciutat. De fet, han fet unes audioguies amb uns vídeos explicant cada espai, no?, cada part del Tapís de la Creació amb diferents idiomes. Per tant, és accessible en tema idioma perquè tothom descobreixi la història que explica el Tapís de la Creació. I a més, no podem oblidar que la catedral té la nau gòtica més ampla del món, i això també ha estat un dels reclams importants de la ciutat.
Abans ens has comentat que una de les parts més fotografiades era el pont de ferro, el pont vermell, però també segurament aquestes escales també ho són.
Exacte, sí, de fet, poques vegades pots tenir l'oportunitat de fer-te una foto només tu i la catedral. És un dels llocs més concorreguts, i de fet les postes de sol allà, està ple de gent perquè és la foto ideal amb la màgia del sol, de la llum i de la catedral, que de fet es va renovar, es va pintar per fora i té ara una llum superpreciosa, i és un espai on, bueno, veus realment famílies, parelles que gaudeixen de la immensitat, no?, de la catedral, que quan arribes allà et sents com molt petit amb la majestuosa catedral, amb les escales i amb l'altura que té, que és una passada.
De fet, aquest va ser un dels meus regals, li direm, del coronavirus, perquè aquell primer dia que ens van deixar sortir era en aquestes escales, no hi havia ningú, i s'ha de dir que també es viu d'una altra manera i es gaudeix aquestes vistes impactants.
Exacte, jo crec que totes les ciutats i poblets segurament han pogut gaudir dels espais que els envolten normalment d'una forma diferent arrel del coronavirus, i potser han valorat més el patrimoni, no?, i els espais naturals que els envolten. Però bé, al final, la vidilla que donen els turistes, els visitants, això realment anima molt a les ciutats, no?, i pel tema del comerç, la gastronomia, per el tema d'economia, no?, i que es vagi moguent una mica tot. Però sí que és veritat que era màgic i era molt especial poder gaudir de la ciutat amb aquella tranquil·litat i pau, potser, no?, sense tant de flux de turistes.
Una altra d'aquestes coses que hem enyorat segurament són les festes majors.
Exacte. De fet, a Girona el que ens va passar és que vam estar 2 anys sense poder celebrar el Sant Narcís com estàvem acostumats. Primer pel tema dels aldarulls de les manifestacions i llavors pel coronavirus. Però bé, finalment aquest any s'ha pogut celebrar. S'han sempre intentat complir totes les normes per evitar els contagis, i la gent tenia moltíssimes ganes de celebrar i de tornar a sortir al carrer, perquè són unes festes que tota la ciutat i part de la província, inclús tota Catalunya, els hi agrada, perquè són, bueno, són fantàstiques a nivell també gastronòmic, de cultura, es fan moltíssimes activitats, i la vida que es respira, no?, i l'ambient que es respira a la ciutat, doncs, amb l'olor de castanyes, moniatos i l'ambient que hi ha, doncs és fantàstic.
Com dius, una festa que tothom coneix, però si encara hi ha algú que no l'ha viscuda mai, quan es celebra i quina és aquesta activitat que s'ha de viure?
Doncs jo diria que potser el Temps de Flors. Temps de Flors és una de les activitats i una de les festes més conegudes de la ciutat. Es celebra cada any la segona setmana de maig. Dura dos caps de setmana, de la segona setmana, del cap de setmana de la segona setmana de maig fins a la següent. I és una de les festes més boniques, perquè la ciutat, sobretot el centre històric, s'omple de flors, de creacions amb molts colors, s'obren els patis del call de cases privades que normalment no pots visitar, llavors interioristes, floristes, arquitectes, moltíssimes persones i sobretot voluntaris, perquè al final això és sorgeix del voluntariat, d'acord, en la ciutat com mai, i es respira, bueno, una energia superbonica, perquè la ciutat està plena de gent. Pots visitar monuments de forma gratuïta i racons com, per exemple, el refugi antiaeri i l'església de Sant Martí, que normalment són espais que solen estar tancats, i durant aquesta època doncs tens l'oportunitat d'entrar i de visitar-ho decorat amb flors o amb creacions molt, molt especials.
Ens has dit dos llocs on la gent es fa els selfies. Et demanarem un tercer i que no sigui el cul de la lleona.
Home, ara justament crec que és un dels llocs on es fan més selfies, perquè amb el tema del coronavirus, que no li podem fer el petó desitjat per poder tornar a la ciutat algun dia a la vida, doncs segurament és un dels llocs on es fa un més selfies. Jo diria potser els racons on s'ha gravat Joc de Trons. De fet, són uns racons que els turistes i els visitants ens demanen bastant, o altres racons de la ciutat on s'hagin gravat sèries i pel·lícules. Sí que és veritat que ens sorprèn, però ens ho demanen molt, i segurament són els llocs més fotografiats, així com les escales de Sant Martí, que és on hi ha... Bueno, es va declarar el racó més romàntic d'Espanya, diria que l'any 2014, i probablement siguin aquests els racons més fotografiats a nivell de selfie.
Doncs ja tenim un bon grapat d'informació per conèixer Girona. Si ens hi volem acostar amb autocaravana, hi ha alguna àrea adaptada per fer-hi nit?
Sí, de fet, a la zona de Fontejau hi ha una habilitat bastant ampli, on poden estacionar les autocaravanes sense problema, de forma gratuïta. I llavors sí que dintre de la ciutat, ben bé just a la zona de la Devesa, sí que hi ha un pàrquing privat també per estacionar amb autocaravana. Llavors ja és la decisió de cadascú a on es vulgui estacionar o on vulgui passar nit. Però sí, la veritat és que hi ha moltes facilitats per poder aparcar amb el teu propi vehicle si vas amb autocaravana.
Tot i que ens hem deixat molts racons, els banys àrabs, algun passeig, alguna plaça, tenim tota aquesta informació i convidem també a acostar-nos a l'oficina de turisme abans de començar aquesta ruta per Girona i conèixer tots els detalls i conèixer aquests llocs de Jocs de Trons on ens hem de fer la fotografia.
Exacte, de fet us animo a que abans de venir a la ciutat ens podeu trucar a l'oficina de turisme, ens podeu enviar un correu electrònic demanant-nos la informació que necessiteu per nosaltres poder-vos-la facilitar de la millor forma possible i el més ràpid possible, perquè la informació us serveixi per visitar la ciutat de forma còmoda i tinguin tota la informació a l'abast. De fet, nosaltres estem a la Rambla Llibertat número 1, us animo a que vingueu, i si no ens truqueu o no ens envieu un mail, estarem encantats de rebre-us quan arribeu a la ciutat, que de fet és la nostra passió i és el que més ens agrada fer, de donar-vos la benvinguda amb un somriure i fer la vostra experiència a la ciutat, doncs, el millor de lo millor.
Doncs moltes gràcies, Ariadna Padilla.
De res, a vosaltres, moltes gràcies.
sol d'escopir-recs al front. Quan els pins rojos i les cadameres, els gats, les garces i els mussols afilin a l'unir són una melodia que tens al cor. Potser comencis a sospitar. Tots els fragments d'aquest naufragi que és la memòria d'aquests barracs, ja no en direm corbates, d'aquesta espelma ja no en direm llum. Quan de la fosca nit salvatge l'odol dels llops convocant la lluna recorri en calfreds els petits cossos dels vostres fills, és que tot torna a començar. El teu àngel de la guarda. Potser tu mai t'has sentit fill d'un pare desconegut. Potser tu mai has tingut un amic imaginari. Potser
i anem cap al Museu d'Arqueologia de Catalunya a Girona i parlem amb Ramon Buixó, responsable del Museu d'Arqueologia. Bon dia.
Bon dia.
Així genèricament, què podem dir sobre el MAC Girona?
Doncs genèricament podem dir que és un museu que és dels més antics de Catalunya. El van fundar l'any 1845. Per tant, durant l'any passat i vam celebrar els 175 anys de museu, i de fet aquesta institució de museu, que és l'antic Museu Provincial d'Antiguidades i Belles Artes, que es va crear per la Comissió Provincial de Monumentos de Girona, segueix estant instal·lat des de 1857 en el monestir de Sant Pere de Guilligans.
I hem començat dient així genèricament, perquè com ens acabes d'explicar, té molta història i tenim molt a visitar i molt a aprendre d'aquest museu.
Sí, aquest museu és molt interessant perquè fins als anys 1976 era un museu que abastava tot el que és el món de l'arqueologia de les comarques de Girona, però també el món de l'art, tot el que era doncs, tema artístic, d'escultura, de pintura, fins que després es va segregar, es va separar, i el Museu d'Arqueologia actual, que s'entén com és fins ara, doncs va continuar aquí al Monestir de Sant Pere de Guilligans, i després tota la part d'art doncs va anar a parar a partir del 1976 en el nou Museu d'Art de Girona. Aquest és el Museu d'Arqueologia. De fet, és un museu d'arqueologia amb materials arqueològics que, a més, guarda i presenta tota la història de l'arqueologia des dels primers ocupants de les comarques de Girona fins a l'actual, com a Museu d'Arqueologia.
Com ens comentes, tota aquesta part d'arqueologia que ja és molt abundant i molt curiosa per conèixer, però també tenim aquesta part del monestir que també val la pena veure.
Sí, el monestir aquest de Sant Pere de Galligants, clar, ell mateix ja... Aquí tenim dos aspectes, eh? És un museu que està dins un monument, no? I aleshores el monument, que és el monestir de Sant Pere de Galligants, és un monestir romànic, benedictí, és poder de les millors doncs, mostres del romànic català, que encara doncs, tenim visibles l'església i el claustre, que són visitables i estan en el museu, doncs sabem que existia doncs, a la primera meitat del segle X, però de fet la construcció de l'edifici actual és de la primera meitat del segle XII, una data en què Ramon Berenguer el Gran va llegar doncs, un donatiu molt important per sufragar les obres, i entenem que la darreria d'aquest segle, del XII, doncs, es degué acabar el claustre.
Doncs ens situem a l'entrada, doncs ens situem davant d'aquest monestir que ja ens ha impactat, però entrem dins i comencem aquest recorregut pel museu. Què ens crida l'atenció? Què podem anar coneixent, a part de tot el que ens ha anat explicant?
El que és ara, en aquests moments, nosaltres a l'entrada veurem doncs, una església de planta basilical amb tres naus separades, amb una nau central molt espectacular, que a hores d'ara, en aquests moments, tenim una exposició temporal, que d'arqueologia, però que se'n diu El temps de la memòria, i com a subtítol, Tresors del Museu d'Arqueologia de Catalunya i Girona, perquè doncs, arrel doncs, de la celebració d'aquests 175 anys del Museu d'Arqueologia, doncs, tenim aquesta exposició, que de fet el que volem ensenyar és una mica els objectes més rellevants de les col·leccions del museu. Això a la planta central, a la nau central, i al claustre hi tindrem el que seria doncs, la història del museu. Això seria el que veuríem ara a l'entrada en aquests moments. Però, de fet, el monument, el conjunt, si vas entrant, tu quedes doncs, allò que vas notant, que hi ha un edifici molt important com a continent, doncs que tens una nau que et porta cap al final del que és l'església, que arribes allà doncs, i que tens un absis central, precedit d'un presbiteri, que hi ha una cornisa, doncs, una cornisa que arrenca la volta, amb uns arcs sobre semicolumnes rematades a capitells, i hi ha dues absidioles obertes al costat de llevant, mentre que a la part doncs, de nord doncs, hi ha està coberta amb una cúpula sobre unes trompes, i que hi ha dues absidioles més, una a llevant i l'altra al nord, i que el campanar està situat sobre aquesta cúpula. Per tant, aquesta imatge, que és molt característica de la ciutat de Girona, com veiem l'església i el monestir de Sant Pere de Llans, veiem aquest campanar, en el fons, que és el que ens porta cap al final d'aquest recorregut. No? Això és el que veuríem de manera doncs, molt clara a l'entrada doncs, al monestir de Sant Pere de Galligants.
Tot el que hem anomenat i només hem parlat de l'entrada, que per cert, i sense deixar de banda aquest tema, aquesta visita que estem començant a fer també la podem fer a través d'online.
Sí, jo em sembla que està molt bé que podem seguir-la de manera virtual a partir, doncs, si entrem a la pàgina web del Museu d'Arqueologia de Catalunya Girona, que és una adreça que és macgirona.cat, que a partir d'allà podem fer aquest recorregut i que ens permet doncs, conèixer d'una manera una mica més detallada el que seria doncs, l'església i la part de l'església on hi ha doncs, la nau central, les dues naus laterals, els capitells, no?, que són també doncs, molt interessants perquè els de la capçalera doncs, estan decorats amb figures humanes i animals. Fins i tot alguns d'ells estan atribuïts al mestre de Cabestany o a la seva escola, per tant estem parlant d'un interès artístic d'època romànica molt interessant. I després, doncs, amb aquest recorregut ens portarà al claustre, que ara en aquests moments, com us he comentat, tenim una exposició sobre la història del museu d'aquests 175 anys, però que el claustre, que és de dimensions reduïdes, de planta rectangular, però que és molt interessant perquè cada una de les... O sigui, amb les quatre galeries doncs, que emmarquen aquest pati central, està format per pilars que cada un d'aquests té un capitell diferent que estan decorats amb temes diferents del Nou Testament, que van doncs, des de l'Anunciació, ara l'època doncs, del Naixement, l'època Nadal no?, i l'Epifania, fins a arribar doncs, a tenir doncs, vida de l'època, un bisbe fent doncs, oficiant, músics o ballarines, un guerrer. Per tant, tenim tota una sèrie, no? Tota una varietat, un conjunt de capitells amb diferents decoracions vegetals, geomètrics, animals i, a més, amb escenes del Nou Testament.
Una manera molt interessant d'acostar-nos a tothom en aquest espai i de facilitar aquesta visita. Per cert, sí, sense deixar de banda tot el que ens expliques també, si ens ve de gust visitar-vos, com ho podem fer?
Mireu, és molt fàcil. El museu i el monestir, evidentment, perquè sí que, doncs, com he comentat abans, el Museu d'Arqueologia està dins del monument, doncs, nosaltres estem, doncs, al carrer de Santa Llúcia, número 8, que és un edifici, la façana és molt reconeixible, de seguida queda molt identificada com un element propi de la ciutat de Girona. Estem oberts de les 10 del matí a les 6 de la tarda a l'època d'hivern, però a partir del maig fins al setembre, de les 10 del matí fins al 7 de setembre, fins al 30 de setembre a les 7 de la tarda, trobarem la informació també a la maggirona.cat, a la pàgina web, on allà, doncs, també fins i tot, doncs, veiem de manera detallada com funciona, doncs, l'organització de les tarifes, una mica l'entrada dels grups turístics, tot el que seria, doncs, una possibilitat de conèixer a fons la monumentalitat del monument i després el mateix Museu d'Arqueologia, que no només per la part d'exposició temporal, sinó per l'exposició permanent que està sobre, doncs, del claustre.
En els temps que ens movem, hem de fer reserva de visita o podem acostar-nos directament?
Podem acostar-nos directament. És recomanable, si després voleu fer, o si hi ha alguna activitat que us pugui interessar. Hi ha moltes activitats diferents, eh? Nosaltres tenim moltes que estan, doncs, preparades pel món educatiu, de cara a les escoles, però després hi ha una agenda d'activitats que és molt interessant, que ara ja l'hem tornat a engegar des d'aquest mes de gener, que va, doncs, des de conèixer, doncs, el món del vidre, del vitall, que passa, doncs, fins al retrat de la mort, doncs, a partir de les sepultures i de la quantitat, doncs, de làpides que hi ha, doncs, conservades en la mateixa nau del monestir de Sant Pere de Grigans. Després hi havia un altre, doncs, sobre la mitologia, un altre sobre àldiques, i després, doncs, més de cares a partir del mes de maig, tenim, i que durarà fins al mes de novembre pràcticament, una visita molt teatralitzada, molt interessant, que té molt d'èxit, que se'n diu Un passeig per la història de Sant Pere de Grigans, per abats i a pelegrins. De manera que tenim un conjunt d'activitats que són molt conegudes, i després hi ha una altra que l'any passat ja es va començar a fer, a pesar d'aquest context de Covid, però que l'hem anat organitzant de manera, doncs, molt, molt precisa, que s'anomena la Girona Monàstica, que és una visita sobre Sant Pere de Galligans i després Sant Daniel, els dos monestirs benedictins que hi ha a la ciutat de Girona. Dos monestirs que són dues històries, a més, en el sentit de que un és, volem, diguem-ne, ensenyar el que seria, doncs, a partir d'una sèrie d'històries que s'expliquen, la realitat de dos monestirs benedictins de la ciutat de Girona. Per tant, jo em sembla que és molt singular i veiem també les diferències que hi ha entre un i l'altre com a monestirs benedictins.
Així doncs, no és mala idea visitar la vostra pàgina web que ens comentaves també abans de fer aquesta visita per a veure si podem compaginar amb una d'aquestes activitats que també semblen prou interessants.
Sí, és molt recomanable perquè, a més, trobareu en més detall tot el que ara us he estat, doncs, resumint d'una manera molt ràpida. Tindreu l'ocasió, doncs, de conèixer tota la informació, tot el tema d'accessibilitat, l'agenda de manera particular i de manera detallada cada una de les activitats que oferim durant l'any, i sobretot ara amb aquest any recentment estrenat 2022, hi ha algunes que ja estan, doncs, actualitzades, que es poden seguir pràcticament. Hi ha visites que ja estan en un calendari gairebé tot l'any. Les exposicions, mantindrem l'exposició que tenim actualment a la nau, que és el Temps de la Memòria, tresors del Museu d'Arqueologia de Catalunya, que us la recomano perquè és molt interessant, és una perspectiva antropològica diferent d'entendre el món de l'arqueologia, que a vegades és una mica més complicat, però que aquí sí que a partir d'una sèrie, doncs, d'objectes arqueològics, doncs, d'una rellevància que nosaltres hem destriat expressament per aquesta exposició. Es pot seguir el que seria, doncs, tot el món del temps de vida fins al temps de el temps de l'adeu, el temps del moment de la mort, o sigui, tot això a partir d'objectes arqueològics de les comarques de Girona, i després, doncs, tot a la mateixa pàgina que aneu trobant tota la part de recerca i de les col·leccions en les quals doncs, nosaltres en som com a museu, en tenim cura. A més, tota l'activitat educativa que hi ha de tota la proposta del curs actual, i fins al món de les publicacions que tenim, que van des d'una sèrie monogràfica fins a una revista, que és la revista Cipsela, que és una revista científica que publiquem aquí a Girona des de fa molts anys.
Per tant, bé, important això que ens comentes de les col·leccions, l'espai de recerca i les publicacions per al museu.
Sí, i em sembla que és molt interessant perquè com a museu d'arqueologia i com a museu antic, sempre un dels aspectes més importants que ha tingut aquest museu és la cura de les col·leccions. Hi ha unes col·leccions que són molt importants, que a més formen part d'una tradició que evidentment, com que estem parlant de 175 anys, doncs tot aquest llegat que hem anat recollint i que a més conservem com a fons de la Comissió de Monuments i després objectes de les primeres, fins i tot de les primeres excavacions d'Empúries, quan encara no hi havia ni museu ni estava consolidada tot el que era el projecte d'excavacions de Tau. Trobarem tota una varietat d'objectes que van doncs, des de la prehistòria més antiga, no?, de l'arqueologia gironina fins pràcticament l'època medieval, que seria una mica en el context del romànic que presentem al monestir de Sant Pere de Vidigans.
Doncs una molt bona manera per començar a conèixer Catalunya és visitant aquest museu d'arqueologia, que ens endinsarà en un món segurament nou, si no el coneixem ja, i ens transportarà a uns coneixements molt interessants.
Bé, jo espero que així sigui, que realment doncs, aquest és un museu que es destaca des del punt de vista de l'arqueologia de gironina, perquè sempre ha tingut doncs, una cura i una tradició en la qual, doncs, no només per el que seria doncs, les col·leccions que en té cura, que abans en parlàvem, sinó també perquè té aquesta particularitat que és un museu que està doncs, a dins d'un monument. No? Llavors tenim tant una part de contingut com de continent, que totes dues doncs, es complementen a dintre del que és doncs, la ciutat de Girona.
Doncs moltes gràcies, Ramon Buixó, i convidem a tothom a visitar-vos.
Doncs de res, doncs encantats, i us rebrem doncs, amb els braços ben oberts.
Solar i els llagrimals molt nobles, amb una testa clàssica i l'orgull dels titans a les venes, amb les guerres púniques encara palpitants, amb l'atzagaiada de mil batalles perdudes a les espatlles, bon cop de salts enfilant la carena, i amb la mà dreta i la mà esquerra enamorades, respectivament, de les llegendes homèriques i dels trens que em creuen continents per l'esquena. Amb una butxaca plena de misteris d'estany i promeses de nits de silici, amb un pou fred de calç, amb tota la droga que ens ha lligat tant de temps al port d'aquesta ciutat grega. L'amor escaldat al foc brusc de la set, amb els ullets estuts de les sargantanes, amb la son profunda de les províncies d'Espanya, amb set cartes de nan oníric a la màniga i un enginy multicolor per fabular-me les planetes. Per mi, només per mi, venies, i rere teu al vespre s'estenia pels països com una ombra estranya.
I de ben segur que conèixer Girona amb bicicleta també és una molt bona idea. Però què et sembla si parlem d'una iniciativa que ha sorgit a través de les xarxes socials i després de quedada en quedada? És MTB Dona Girona. I per saber de què us parlo, parlem amb Aurora Guillaumes d'aquesta iniciativa. Bon dia.
Bon dia.
MTB Dona Girona, qui sou?
Doncs mira, al principi era només una xarxa virtual on conèixer gent doncs, per poder fer rutes en bici de muntanya. Però ara la pròpia identitat de MTB de Dona Girona ha evolucionat una mica més, s'ha transformat. I jo li dono les gràcies al propi ciclisme, perquè aquest esport té aquest component màgic que et permet disfrutar per doble quan allò que fas és compartit. I de cop te n'adones que les vistes, la ruta i l'experiència encara resulta més bonica quan la comparteixes amb algú que també ho aprecia o valorant com tu. Per aquest motiu, jo crec que MTB Dona Girona és un grup d'amigues que totes ens uneix això, les ganes de pedalar, les ganes de fer esport i de conèixer camins i les ganes de sortir en bici i de compartir, bàsicament.
Aquest sorgiment, que va començar sí. per unes xarxes socials, duia algunes intencions, com ha anat creixent?
Ha anat creixent perquè ens hem anat trobant, és a dir, jo crec que totes fèiem sortides, però les fèiem de forma individual. Vaig crear un grup d'això de WhatsApp i cada membre del grup doncs, proposa com vol i quan vol allò que vol fer. Diu l'hora, la ruta, la dificultat... I mica en mica hem anat construint un grup. Un grup, jo crec que fins i tot una mica anàrquic, perquè no hi ha cap líder, no hi ha cap organització. És a dir, les coses han nascut i han sorgit per espontaneïtat. I perquè totes ens n'hem adonat que ens faltava algú amb qui compartir. Algú, bueno, un grup femení per compartir tot això.
Com dius, el fet de ser dones potser no queda molt a la imaginació que a dies d'ara encara pugui passar, però que hagi de succeir d'aquesta manera, perquè possiblement si fóssiu homes ja hauríeu trobat un grup per sortir a bicicleta molt abans i sense tenir la necessitat de buscar un grup així.
Això, malauradament, jo crec que és així. Vull dir, és la realitat. Els homes, o el ciclisme... Jo crec que fins i tot podem parlar de l'esport en general, que sempre hi ha moltes més facilitats si ets un home. Hi ha molts més grups, hi ha moltes més colles. I, per tant, és necessari que les dones ens fem suport, perquè potser ens falten referents, ens falta colla, ens falta unió. I la majoria d'esports, l'esforç que es planteja, la força, la valentia... Per superar-ho sembla que només pugui ser masculina, i això és mentida. Les dones ens agrada fer esport i ens agrada, doncs, en el nostre cas ens agrada la BTT, no? Ens agrada sortir, enfangar-nos, passar per camins estrets plens de pedres, ens agrada patir per una pujada molt llarga. L'esport és per tothom i també és femení.
Sens dubte que ha sigut la millor resposta i dir que a nosaltres també ens agrada. Ens has parlat d'aquestes sortides. Ens podries explicar quin tipus de sortides són, per qui són, si s'hi pot apuntar tothom?
Sí, és a dir, ja et dic, no hi ha una organització, no hi ha un líder que proposi sempre rutes, cadascú diu la ruta que vol fer i llavors en funció de la dificultat, del lloc, s'hi apunta qui vol i com vol. Solem sortir per les Gavarres, per Girona, és lleig que ho digui jo perquè jo sóc d'aquí, no? Però parlo una mica amb objectivitat, que estem en una ciutat que aposta molt pel ciclisme i que s'hi fan moltes curses, i al final que facin curses també vol dir doncs, que es cuiden els camins i que es netegen, i que resulta doncs, gran atractiu per molts professionals, i que tenim una muntanya espectacular. Sortim des de Girona, des de Caldes, Celrà, Quart, Sant Martí Vell, Llagosteres, Bescanó, Santa Coloma de Farners... Fins i tot hi ha una membre del grup que és de Sant Hilari, que tenim molta sort d'haver-la conegut perquè ens ha ensenyat a pedalar per les guilleries, no? Vull dir, una mica les sortides són lliures, cadascú proposa el que vol fer i en tots nivells i totes edats també,
Doncs, per tant, per tothom. Parlaves d'aquestes sortides, sí. Però també alhora has començat l'entrevista dient que sou una família, bàsicament. Per tant, sí. També fareu trobades i també, a part del ciclisme, entenem que hi ha una unió col·lectiva.
Sí, i tant. És això, no? Quan et trobes amb un grup de gent que comparteixes afició, en aquest cas és el ciclisme de muntanya, t'hi avens i també tens ganes d'un dia, en comptes d'anar a pedalar, a fer un cafè o anar a sopar. De fet, hem fet... és a dir, és que al final ens hem anat coneixent, les sortides donen molt de sí, no? I al final hem construït un grup, jo crec, d'amigues, de que poder anar a sopar, poder anar a celebrar, poder anar a pedalar, perquè hi ha una cosa, que és l'esport en aquest cas, que ens ha unit, però que consegüentment ens ha portat a voler compartir moltes més altres coses de la vida, perquè ens avenim. Sí, he fet un bon grup, la veritat. Hem anat creixent mica en mica, però és bonic que ho hàgim construït plegades.
Has parlat d'aquesta zona de Girona que es cuiden molt bé els camins.
Sí.
T'haig de preguntar llavors la ruta, quina és la ruta més top de Girona?
Home, la ruta més top és començar per un restaurant que es diu El Cul del Món, que està sota la vall de Sant Daniel, puges fins al castell de Sant Miquel, i allà hi ha moltíssims, en aquest cas jo de tant en tant, sobretot amb un grup que els agrada molt fer corriols, hi ha trams que s'anomenen així, com ara el Manhattan, el John Reyes, i tornes a baixar fins la ciutat de Girona. Jo crec que és una ruta molt, molt bonica, perquè a dalt de Sant Miquel, que és com una mena d'ermita que estan ruïnes, es veuen unes vistes de tota la ciutat de Girona i dels voltants, de les rodalies, de tot l'Empordà, espectaculars. Que també es pot fer a peu, es pot fer corrent i es pot fer amb bici, eh?
Doncs propostes per tothom, per qui no tingui bici també ja sap que
exacte,
la pot fer. Et anava a preguntar per el lloc on sí, et faries un selfie, però em sembla que m'acabes de deixar entreveure.
Jo crec que Sant Miquel és el... Sí, és potser el lloc més bonic, més emblemàtic de Girona. També tenim els Àngels... És que Sant Miquel jo crec que és el preferit i on potser hem fet més, al final, més sortides.
Ara anava a dir, perquè també els Àngels és un lloc on també es pot caminar i anar amb bici. Segurament cada cop que puges dalt et trobes una bona quantitat de persones en bicicleta.
Sí, sí, sí. Són llocs que ara mateix... Bueno, hi vas un dia qualsevol i segurament algú esportista t'hi trobes, caminant, passejant... Sí, és un bon punt de trobada.
Doncs iniciatives com aquesta són bones propostes perquè les persones es coneguin, fagin pinya i segueixin fent esport, però alhora també viatjant, perquè amb la bici fas uns bons quilòmetres i ja fas un bon viatge.
Sí.
Si algú ens està escoltant, es vol apuntar amb vosaltres, us pot trobar per xarxes socials?
Sí, i tant, tenim l'Instagram, que només enviant un privat, després passem l'enllaç cap al grup de WhatsApp que tenim. L'Instagram és MTB Dona Girona.
Doncs moltes gràcies, Aurora, molts ànims per les pujades que et queden en bici.
Moltes gràcies a vosaltres, de veritat.
Més i ens desfem migdia a l'ombra es va movent. Què més voldria que fos etern? Val la pena l'intent d'estar temps, retenir abans que canvi el temps. Thank you.
ara és moment de fer parada al Museu del Cinema. Per això parlem amb Jordi Pons, director del museu. Bon dia.
Bon dia.
Un museu i un museu amb història. Què hi podem trobar en aquest museu?
Bé, en el Museu del Cinema hi podeu trobar un viatge a través de 300 anys dels antecedents i els orígens del cinema i el naixement del cinema. És a dir, tota una llarga aventura de procés tecnològic, però també de procés d'espectacle visual, que va des de les antigues ombres xineses, els antics espectacles del teatre d'ombres, fins a l'arribada del cinema. En aquest llarg trajecte de 300-400 anys, des del segle XV fins als finals del segle XIX, hi ha tota aquesta evolució, per una banda tecnològica, però també l'altra banda, a través d'espectacles audiovisuals molt variats, amb moltes tècniques diferents, que al final, diguem-ne, donen com a fruit tota aquesta evolució el que nosaltres coneixem com a cinematògraf, el cinema.
Una història que cal conèixer i també, com dèiem, un museu amb història. També en referíem, aquest museu té la seva pròpia història. Una, segurament perquè socialment des de petits ja us hem conegut i a mesura hem anat creixent, us hem visitat més d'una vegada i també perquè el museu ja té la seva història.
Sí, mira, precisament l'any que ve, el 8 d'abril del 2023, el museu farà 25 anys. 25 anys, vam obrir l'any 98, quan i l'any 94 l'Ajuntament de Girona va comprar la col·lecció Tomàs Mallol, que és la col·lecció que s'exposa per explicar la història que abans comentàvem, aquest viatge a través dels antecedents i els orígens del cinema. Una col·lecció que es va, diguem-ne, comprar l'any 94, l'any 98 es va inaugurar el museu i al llarg d'aquests 25 anys doncs, el museu diguem-ne, ha desplegat tota una tasca, no només de l'exposició permanent per mostrar, diguem-ne, aquest viatge a través de la col·lecció Tomàs Mallol, sinó també tota una sèrie d'activitats educatives, activitats de projecció, activitats de foment a la recerca, etc, etc.
Aquesta exposició permanent que ens comentes?
Sí.
Exactament què s'hi exposa?
Sí, en aquesta exposició està dividida en àmbits. Hi ha, per exemple, això, l'àmbit de la llanterna màgica, l'àmbit de les teatres d'ombres, l'àmbit de la caixa de la càmera obscura, l'àmbit... Són aquestes tecnologies, aquests espectacles audiovisuals que us he dit jo que la seva evolució va anar a configurar el cinematògraf. A cada un d'aquests àmbits hi ha exposada la part de la col·lecció Tomàs Mallol d'objectes originals, tots ells, que, diguem-ne, són els protagonistes d'aquesta història. Són els objectes de la col·lecció Tomàs Mallol i que, diguem-ne, passen a ser, tots ells, una de les col·leccions més importants d'Europa de la seva temàtica, la més important d'Espanya, sens dubte. Però a cada àmbit no només s'exposa la col·lecció Tomàs Mallol, sinó que també hi ha interactius, o sigui, hi ha rèpliques, còpies dels objectes originals perquè exposats, perquè el públic pugui, els visitants, puguin manipular-los, puguin veure com funcionaven. També hi ha audiovisuals, hi ha molts audiovisuals que mostren o bé com eren aquestes imatges que produïen aquests aparells que s'exposen o bé ensenyen aquests audiovisuals com funcionaven alguna d'aquestes màquines. No? És una, tot plegat, hi ha escenografies, etc, interactius, hi ha elements, pantalles tàctils interactius, hi ha tota una sèrie d'elements que fan que la visita sigui molt adequada per tot tipus de públic. No és una visita per experts o per molts cinèfils, és una visita per tot tipus de públic. Només et diré que el nostre tipus o tip de visitant més freqüent és el públic familiar, la família, amb nens, que, diguem-ne, cadascú fa la visita en funció dels seus interessos. Potser la mainada, diguem-ne, juga més amb els interactius o amb les pantalles tàctils i potser els més adults, però s'entretenen més en veure els audiovisuals o en contemplar els objectes originals de la col·lecció de Tomàs Mallol. Una visita àmplia, diguem-ne, molt apta per tot tipus de públic.
Sens dubte, el fet de poder veure l'objecte, poder veure el seu procés i també en ocasions manipular-lo, com deies, obre aquest ventall a totes les persones que vulguin visitar aquest museu. També hi trobem biblioteca i hemeroteca.
Sí, com deia abans, el museu no es limita només a l'exposició permanent de la col·lecció Tomàs Mallol, sinó que també té molts altres serveis, entre ells un institut d'estudis, en el qual hi ha una biblioteca especialitzada en cinema i precinema, una videoteca amb més de 7-8 mil títols de pel·lícules. A part d'això, doncs, com t'he dit, tenim un programa d'exposicions temporals, d'activitats temporals, cinefòrums, cicles de cinema, etc., conferències. També tenim un programa educatiu per a les escoles també molt potent. En definitiva, diguem-ne, hi ha tota una sèrie de serveis que, diguem, les persones interessades que ens estan escoltant poden veure de manera detallada a la nostra web, és el museudelcinema.cat, poden veure a nivell detallat tota aquesta programació i tota l'oferta cultural que oferim des del Museu del Cinema.
Poden accedir a aquest web, però si vols, expliquem una miqueta més de què tracta aquest Club d'Actors.
Sí, el Club d'Actors és el Club d'Amics. De fet, ara farem, ara aquest mes que ve, farem una remodelació del Club d'Amics del Museu del Cinema. Amics i amigues del Museu del Cinema, en direm, a les persones que s'apunten en aquest club, per dir-ho d'una manera, a canvi d'una modesta quantitat anual, estem parlant de 20 euros anuals, ells gaudeixen de tota una sèrie d'avantatges, és a dir, gratuïtat en la visita del museu, gratuïtat en les activitats de pagament del museu, descomptes en el cinema Truffaut de Girona, que és el cinema, diguem-ne, públic de Girona en programació de cinema independent, descomptes a la botiga del museu, accés a la videoteca del museu i, diguem-ne, per poder-se emportar pel·lícules a casa, per veure-les a casa, com si fos un videoclub, etc. O sigui, hi ha tota una sèrie d'avantatges, aquestes i d'altres, que tenen la gent, diguem-ne, que es fa que es fa amic o amiga del Museu del Cinema.
Doncs convidem a tothom a visitar aquest Museu del Cinema, que sens dubte és una història que val la pena i cal conèixer. Convidem també
sí,
a visitar...
Sí, val la pena conèixer aquesta història perquè avui dia, i deixa-m'ho dir, la imatge està present en totes les nostres facetes de la nostra vida. O sigui, estem en una societat en què l'audiovisual és omnipresent a tot arreu. De fet, a la butxaca tots portem una càmera de vídeo i de fotos, però de vídeo d'alta precisió, d'una cosa impensable, fa només 10 anys. Per tant, les arrels d'aquesta nostra cultura audiovisual actual, les arrels de la nostra història audiovisual actual, aquestes arrels és el que explica el Museu del Cinema. Que no és només la història del cinema, sinó la història de tot allò que va haver-hi abans del cinema i que va donar lloc al cinema.
Com dius, ara portem una càmera d'alta precisió a la butxaca segurament molts i abans es podia fer una fotografia amb una caixa de sabates i... però també és una bona manera de passar el dia i veure com fer una fotografia.
Sí, per exemple, nosaltres un dels tallers que fem i a les visites guiades teves expliquem com es feia una fotografia fa 180 anys. A mitjans del segle XIX, tot el procés. O sigui, ara una cosa tan fàcil com és allò agafar la càmera de la butxaca i apretar el botó, en el mitjans del segle XIX era un procés llarg, complicat i fins i tot perillós perquè s'utilitzaven productes químics. Per tant, convé entendre, sobretot els més menuts, que això de fer fotografies no ha estat sempre igual, tan fàcil, tan senzill, que hi ha hagut un procés i una evolució tecnològica que ens ha portat on som ara, però cal conèixer, diguem-ne, d'on venim, la nostra història audiovisual també.
Que aquest procés analògic tampoc queda tan lluny. Doncs moltes gràcies, Jordi Pons, per acostar-nos al Museu del Cinema.
Molt bé, gràcies a vosaltres per el vostre interès.
Elles van amb camper.
Sit there and look at the deserted lakes and you back to me.